En el seu 35è aniversari, el Setmanari Catalunya Cristiana presenta, conjuntament amb l'Associació Mirada Solidària, la gran novetat d'aquest any, la seva edició en braille per a persones invidents. Si en voleu saber més o esteu interessats en rebre-la, podeu escriure a info@miradasolidaria.net o trucar al 639-866-483. 639-866-483. Nova edició en braille del setmanari Catalunya Cristiana, l'única publicació catòlica en català per a persones cegues.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana, recordem que el dia 25 hi ha la tercera conferència quaresmal a la catedral a les 20:30, titulada El compromís cristià amb els més necessitats, a càrrec del nostre bisbe. El dia 27, presentació de la candidatura de la Seu d'Ègara com a Patrimoni de la Humanitat a les esglésies de Sant Pere de Terrassa. El dia 28, Monsenyor Said Meneses i Monsenyor Salvador Cristau concelebren a les 11 del matí a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat amb motiu de la celebració del 500 aniversari del naixement de Santa Teresa de Jesús. El dia 29, Monsenyor Said Meneses presideix a les 12 del migdia la benedicció de Rams a la plaça Vella, a Terrassa, i seguidament la missa a la catedral. I el dia 31 tenim la missa crismal a les 11 del matí a la catedral, on estan convidats tots els fidels. I destacar també aquesta conferència a Sant Martí de Sant Celoni del padre Carlos Andrade, passionista, titulada El mensaje de la cruz en la enfermedad, del dia 25 de març a les 8 del vespre. També el dia 29 de març a les 5 de la tarda, al nou Teatre Auditori de Llinars del Vallès, podeu veure Veniu a mi, la passió. Podeu trucar al telèfon 609-167-751 per fer les vostres reserves.
La carta de navegació.
Aquest cap de setmana passat celebràvem el dia del seminari. En la carta dominical, el senyor bisbe ens convida a pregar perquè el senyor enviï treballadors al seu camp, però a més, a pregar per la fidelitat dels que ja han dit que sí. I deixant-se acompanyar per Santa Teresa de Jesús, ens parla d'ella com a exemple, no només per la seva fidelitat personal al Senyor, sinó per l'ajut que va donar i segueix donant als qui volen dir que sí al Senyor avui. Escoltem-lo.
Déu us guard. Un any més celebrem el dia del seminari. Avui som convidats especialment a pregar al Senyor que enviï obrers als seus camps i que aquells que ja han donat la seva resposta positiva es mantinguin en la fidelitat a la vocació. El lema que ha estat escollit és una frase de la mística d'Àvila. Senyor, què maneu que faci jo? Tenint en compte que ens trobem en plena celebració de l'any jubilar teresià. Es tracta d'una resposta d'amor i de confiança que neix de l'experiència de l'amor de Déu. És un lema molt significatiu per al dia del seminari, perquè resumeix amb lucidesa la resposta lliure de la persona cridada després d'aquest inefable diàleg vocacional que s'estableix amb Déu en la intimitat del cor. Santa Teresa cerca sempre la voluntat de Déu, s'abandona confiadament a les seves mans, i aquesta recerca serà el dinamisme que l'empeny en les seves peregrinacions de fundadora i també en la seva peregrinació interior. Ella és una veritable mestra de vida cristiana per als fidels de tots els temps i ens ensenya a sentir realment la set de Déu que roman al fons del cor humà. Complirà la voluntat de Déu en la pràctica de les virtuts evangèliques, el desfeixement dels béns materials, la humilitat com a actitud per viure amb realisme i amor a la veritat, la determinació com a fruit de l'audàcia cristiana i especialment l'esperança teologal, que ella descriu com la set d'aigua viva, la set de Déu a partir de la trobada amb Jesucrist. Per ella, la vida cristiana és autèntica relació personal amb Jesús, que culmina en la unió per gràcia, per amor i per imitació. Ens ensenya la importància de la pregària, que en la seva llengua original és tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. La recerca de la voluntat de Déu la porta a un amor incondicional a l'Església. Manifesta un viu sentit de pertinència a l'Església davant els episodis de divisió i conflicte del seu temps. Ella reforma l'orde carmelità amb la intenció de servir i defensar millor l'Església i està disposada fins i tot a donar la vida per ella. Al final de la seva vida manifesta el seu goig per morir com a filla de l'Església. És ben conscient que la voluntat de Déu és la santedat dels seus fills, el desenvolupament ple de la seva realitat de fills. Té una idea molt clara de la plenitud de Crist, que el cristià ha de viure cada vegada amb més intensitat i aprofundiment. Un camí de santificació que tots estem cridats a viure, cadascú des de la nostra vocació personal, al servei de l'Església i dels germans. Al final del recorregut del castell interior, en l'últim estatge, descriu aquesta plenitud, portada a terme amb la inhabitació de la Santíssima Trinitat, en la unió amb Crist a través, precisament, del misteri de la seva humanitat. Preguem, doncs, per les vocacions. Ajudem al seminari, que l'exemple de Santa Teresa, profundament contemplativa i eficaçment activa, ens impulsi també a nosaltres a cercar sempre i en tot moment la voluntat de Déu, a dedicar cada dia el temps adequat a la pregària, a estimar i defensar sempre l'Església. Senyor, què maneu que faci jo?
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Ara que s'acosten els dies sants, que volem viure íntimament amb el Senyor, per conèixer-lo millor, per seguir-lo amb més fidelitat, permeteu-me que comparteixi amb vosaltres aquesta oració tan natural, aquesta pregària que el Senyor ens ha deixat del Pare Nostre, perquè la resem nosaltres també i la fem veritat en la nostra vida. Quan Jesús ens diu: perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Aquesta petició és sorprenent. Si només tingués el primer membre de la frase, perdoneu les nostres culpes, es podria incloure implícitament totes les primeres peticions de la pregària del Senyor, ja que el sacrifici de Crist és en remissió dels pecats. Però d'acord amb la segona part, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, la nostra petició només serà escoltada si abans nosaltres hem respost a una exigència. La nostra petició és girada cap al futur. La nostra resposta l'ha d'haver precedit. Dues paraules que lliguen: així com. Nosaltres resem dient: perdoneu les nostres culpes. Per una confiança audaç, hem començat a resar al Pare Nostre, suplicant-li que el seu nom sigui santificat, li hem demanat ser cada vegada més santificats. Però tot i anar revestits amb la túnica baptismal, no deixem de pecar, de desviar-nos de Déu. Ara, en aquesta nova petició, volem tornar a ell, com va tornar el fill pròdig, i ens reconeixem pecadors davant d'ell, com feia el publicà. La nostra petició comença per una confessió, en què confessem alhora la nostra misèria i la seva misericòrdia. La nostra esperança és ferma, ja que en el seu fill, com diu Sant Pau, tenim la redempció, la remissió dels pecats. El signe eficaç i indubtable del seu perdó el trobem en els sagraments de l'Església. Ara bé, això és temible. Aquesta onada de misericòrdia no pot penetrar en el nostre cor mentre no hàgim perdonat aquells que ens han ofès. L'amor, com el cos de Crist, és indivisible. No podem estimar el Déu que no veiem si no estimem el germà, la germana que veiem. En la negativa a perdonar els nostres germans i germanes, el nostre cor es tanca. La seva duresa el fa impermeable a l'amor misericordiós del Pare. En la confessió del nostre pecat, el nostre cor s'obre a la seva gràcia. Aquesta petició és tan important que és l'única en la qual el Senyor insisteix i que explica en el Sermó de la Muntanya. Aquesta exigència crucial del misteri de l'aliança és impossible per l'home, però tot és possible per a Déu. Meditem-ho uns instants.
Ens ajudarà John Rutter, aquest autor anglès, que té aquesta peça tan bonica que parla de la misericòrdia. La seva misericòrdia s'estén de generació en generació.
I ara, permeteu-me tornar a la segona part del Pare Nostre, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Aquest així com no és l'únic en l'ensenyament de Jesús. Sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte. Mostreu-vos misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós. O també recordem el manament del Senyor. Us dono un nou manament. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. Observar el manament del Senyor és impossible si es tracta d'imitar des de fora el model diví. Es tracta d'una participació vital que ve del fons del cor, en la santedat, en la misericòrdia, en l'amor del nostre Déu. Només l'esperit, que és la nostra vida, pot fer nostres els mateixos sentiments que hi va haver en el cor de Crist Jesús. Aleshores, la unitat del perdó esdevé possible, perdonant-nos mútuament com Déu ens ha perdonat en Crist. Així prenen vida les paraules del Senyor sobre el perdó, aquest amor que estima fins a l'extrem de l'amor. La paràbola del servent despietat que corona l'ensenyament del Senyor sobre la comunió eclesial s'acaba amb aquestes paraules. Així us tractarà el meu Pare Celestial si cada un de vosaltres no perdona el seu germà en el fons del cor. És, efectivament, al fons del cor on tot es lliga i es deslliga. No està en el nostre poder no sentir més l'ofensa i oblidar-la, però el cor que s'ofereix a l'Esperit Sant transforma la ferida en compassió i purifica la memòria transformant l'ofensa en intercessió. La pregària cristiana arriba fins i tot al perdó dels enemics. Transfigura el deixeble configurant-lo al seu mestre. El perdó és la culminació de la pregària cristiana. El do de la pregària només es pot rebre en un cor sintonitzat amb la compassió divina.
El perdó també dona testimoni que en el nostre món l'amor és més fort que el pecat. Els màrtirs d'ahir i d'avui porten aquest testimoniatge de Jesús. El perdó és la condició fonamental de la reconciliació dels fills de Déu amb el seu pare i dels homes entre ells.
Com remem els nostres testimonis? Bona nit, estem ja a les portes de la Setmana Santa, a les portes del Dia de Rams. I és per això que he volgut tenir aquí a prop avui, aquesta nit, una catequista. Bona nit, Hermínia.
Bona nit.
Al bell mig de la Quaresma, com somia una catequista la Pasqua d'aquests infants que rebaran la primera comunió?
Jo sempre penso i demano al Senyor que aquests nens venerin sempre el seu sant nom i la seva creu. Jo crec que amb això ja pot ser una vida que tindrà present a Déu. I la Pasqua, en concret, aquests dies a la catequesi, doncs, parlem de la Setmana Santa, de tota la passió i la mort de Jesucrist, però sempre els diem, però aquí no s'acaba tot. El més important per nosaltres és la Pasqua. I sempre que els hi preguntes, què celebrem a la Pasqua? Doncs sempre t'ho contesten bé, la resurrecció del Senyor.
I aleshores et trobaràs, per exemple, que el Dia de Rams vindran una munió d'infants.
Esperem, això... sí, cada any venen.
I això no passarà per Pasqua. De quina manera intentareu que ells visquin la Pasqua com la festa més forta?
Sí, és així. Esclar, pel Dia de Rams en vindran molts, perquè és una festa molt familiar i de molta tradició i els fa il·lusió. I la Pasqua... Clar, potser també no totes les famílies són a la parròquia, se'n van... Però, bueno, ells ho saben, que el principal de la nostra fe és la resurrecció del Senyor. Com ho celebraran? Clar, llavors ja depèn molt de la celebració que es faci en la família.
I després, tu com a catequista, personalment, eres mestre, i aleshores, des del moment en què ets catequista, com vius el Tríduum Pasqual? Com vius els dies de Setmana Santa? Penses en ells? Els tens presents en el moment en què vas doncs, fent totes les celebracions?
Sí, sí que els tinc presents. És clar, aquesta és una cosa que ha canviat des de que he deixat de ser professora i passar a ser catequista. És clar, sempre els tens presents als nens. Cada diumenge en la missa familiar, bueno, encara més, perquè els tens la majoria allà al costat, no? Però normalment durant la setmana o durant les vacances, que ja no els veus, sí que hi penses i... Bueno, sobretot això, que no s'oblidin de Déu en la vida. I el Tríduum Pasqual, clar, ells a les celebracions del dijous, del divendres, segurament no vindran, perquè són petits encara no han fet la comunió, segurament no vindran. A la missa de Pasqua esperem que la missa familiar sí que n'hi hagin. Bueno, cada any en venen, sí. I que se n'adonin de tot el que Déu va fer per nosaltres quan va venir aquí a la Terra. Jo crec que sí, que mica en mica se'n van adonant.
Per exemple, hi ha una relació amb els pares i hi ha una relació amb els infants. A tu, com a catequista, què t'és més fàcil? La relació amb els infants, la relació amb els pares?
Més fàcil la relació amb els infants. Amb els pares, bueno, jo en concret, a la parròquia que sóc, amb els pares també hi ha molt bona relació, hi han bones famílies i, bueno, veus que tenen confiança i que venen contents, però més fàcil és la relació amb els nens.
Els meus esponjosos, ells viuen amb certa sorpresa els esdeveniments de la fe, els infants?
Sí, ells tenen moltes ganes de saber coses, moltes. Conèixer Jesús i sobretot paren molt l'orella quan parlem ja, doncs, diríem del cel, no? Això d'anar al cel, com serà el cel, I sempre, gairebé sempre, cada curs, i veurem a Déu? T'ho diuen amb una cara així, tu els dius, sí, veurem a Déu cara a cara. Ah, sí?
Aleshores, entens un cop estàs amb ells que potser als adults ens manca la capacitat de sorpresa dels infants, no infantilisme, sinó la neta sorpresa dels infants, per poder entendre millor els misteris de la fe.
Sí, 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 totalment. Ja estem tan acostumats només a mirar per aquí la Terra i preocupar-nos de les coses de la Terra, que sí, ens falta.
Per tant, aquelles paraules de Jesús, si no sou com infants, no entrareu al reine del cel, cada vegada van prenent més sentit en l'experiència d'una catequista.
Sí, sí, sí. I sempre que surt això els diem, mira, que això ho va dir Jesús per vosaltres, eh? Mira, i ens ho diu els grans. És que ells no ho acaben d'entendre. Diuen, per què? No? I dius, doncs, perquè vosaltres confieu, perquè vosaltres estimeu, escolteu. Ells això no ho acaben d'entendre.
Jo em permeto la licència de donar un testimoni. Em dóna la sensació, Hermínia, que tens una manera de parlar i de parlar amb ells, no? Que entres en el moll de l'os de la seva experiència?
No ho sé. Jo veig per les altres catequistes que potser n'hi ha que hi entren més, eh?
Bueno, perquè tens el sentit profund i bo de la humilitat. Doncs, Hermínia, que tinguis molt bona Pasqua, que aquesta Pasqua arribi a aquests infants i arribi a les famílies.
Gràcies. Gràcies. I a tu també.
El ressò de la setmana. Precisament perquè estem a les portes de la Setmana Santa, jo us invitaria a la següent reflexió. El ritme litúrgic l'hem de viure com un esdeveniment. Voldria viure el Diumenge de Rams sentint que és veritat, que hi ha un esdeveniment fort, que Crist està entrant triomfant. I possiblement com aquella ciutat de Jerusalem, on tanta gent està absent, on tanta gent estava per altres coses. Però n'hi havia uns que el reconeixien. Després venen les hores molt íntimes, les hores del Sant Sopar. M'agradaria que aquest Dijous Sant, doncs, per tots nosaltres pogués ser veritablement un encontre molt profund en Crist, però molt profund. Que no passés solament com una forma en la que estem celebrant, i que el divendres siguem molt conscients de que el Senyor està donant la vida per nosaltres, i que això sigui un sentiment que, com contemporani, està passant, està succeint, i així es pugui tenir una altra mirada davant del dolor i davant de la dificultat. I aquella nit tan meravellosa, la nit de la vetlla pasqual, doncs sentir que és veritat, que està passant, que el sepulcre ha quedat buit. I d'aquesta manera, on viu la sensació de que tot el pes feixuc, tota la densitat, tota la dificultat, l'estàs mirant amb una novetat radicalment diferent. I el diumenge ja, doncs, assaboreixes el tot de la Pasqua, entenent, doncs, que cada Eucaristia, doncs, és així. Per això me'n recordo tant d'una escoleneta. Una escoleneta que em va dir, Toni, tu vas a missa perquè et toca, o si no fossis capellà també aniries a missa? Me'n recordo tant d'aquelles paraules, volent dir, us invito, m'invito, interpel·lo a tothom a que aquests dies siguin uns dies on veritablement l'eix vertebrador sigui la passió, la mort i la resurrecció del Senyor. De veritat, que la inèrcia no mati l'esdeveniment. Tantes vegades penso en aquelles paraules de Charles Peggy, que ens crida com un avís, ull, no pot ser un cristianisme sense Crist. Que aquests dies del Tríduum Pasqual, que aquests dies de la Setmana Santa siguin veritablement uns dies amb Crist. Uns dies radicalment en Crist. Adéu-siau, que tornarem a remar.